El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
El Parc Taulí és un centre de referència en moltes àrees i cada cop més va sumant a acreditacions. L'última que s'ha incorporat a la llista és l'acreditació com a centre d'expertesa clínica de les malalties minoritàries respiratòries. Una certificació que arriba després d'un llarg procés burocràtic i que pot suposar un abans i un després en l'activitat de l'Hospital de Sabadell en aquest àmbit. I avui, Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, volem conèixer una mica més a fons aquestes patologies i com les aborden els professionals del Taulí. Per això el que fem és saludar el Manel Luján, neumòleg i coordinador de la unitat. Bon dia.
Bon dia.
Què es considera, primer de tot, no?, per fer una mica de divulgació sobre què és una malaltia minoritària?
Una malaltia minoritària és aquella que té una baixa prevalença a la població general i que, per tant, com a baixa prevalença que té, necessita uns circuits específics pel seu maneig, que sovint és multidisciplinar. Llavors, dintre de les malalties minoritàries n'hi han de prevalença molt diferent, sempre baixa, però molt diferent. Tenim malalties que podem tenir al Taulí a prop de 500 casos i hi ha malalties que en podem tenir 20. O sigui que dintre de les pròpies malalties minoritàries n'hi han de més i de menys minoritàries.
I com es fa el diagnòstic d'aquestes malalties, tenint en compte també que són tan poc prevalents?
Aquest és un tema cabdal, perquè el disposar d'una acreditació en malaltia minoritària no et pressuposa que el malalt et ve per la porta dient: escolti, és que tinc una malaltia minoritària.
Clar, de fet, alguns triguen anys, no?
Clar, exacte. Per tant, el fet de tenir una expertesa en minoritàries no exclou que depenguem d'una xarxa de primària potent i d'una xarxa d'especialitzada que pugui arribar a sospitar que un pacient concret té una malaltia minoritària. I és a partir d'aquest punt, quan el diagnòstic de sospita i de certesa el tenim fet, que es posa en marxa el circuit assistencial de la malaltia minoritària.
Quines són les més prevalents?
A veure, dintre de les més prevalents, jo diria que dintre dels grups que s'ha sol·licitat la certificació, probablement és la malaltia pulmonar intersticial. Val? Altrament dita, fibrosis pulmonar. Val? Són un tipus de malalties en el qual el tret comú de la malaltia és que el pulmó, en comptes de ser un teixit elàstic, és un teixit que es torna molt més rígid, amb el qual l'oxigen no entra bé en la sang i, per tant, són malalts que molts d'ells acaben en situació d'insuficiència respiratòria. Inclou diversos tipus de malalties que acaben en el mateix punt, des de malalties professionals, malalties, per exemple, com l'asbestosis, que nosaltres en tenim molta experiència, malalties com la fibrosi pulmonar idiopàtica o malalties reumatològiques. Però, repeteixo, el tret comú és que totes acaben en una situació d'un pulmó, per entendre'ns, rígid.
I quins tractaments tenen aquestes malalties?
Aquests tractaments acostumen a ser multidisciplinars. Acostumen a ser des de tractaments lligats a fàrmacs, a nous fàrmacs, per exemple, fàrmacs antifibròtics, que des de fa uns 5-10 anys han aparegut en el mercat i han canviat una mica el pronòstic d'aquesta malaltia, fins a tractaments de suport, per exemple, oxigen i tractaments de teràpies respiratòries a domicili. Però acostumen a ser, el tret comú també és que són tractaments multidisciplinars.
Quants pacients d'aquest tipus de malalties minoritàries respiratòries ateneu també al Parc Taulí?
A veure, depèn del grup de malalties minoritàries del que estem parlant. Dintre de les respiratòries n'hi han de diversa prevalença. Sí. Per exemple, en fibrosi pulmonar podem estar parlant de més de 500. Si parlem de fibrosi quística, probablement no passem dels 30-35. I si parlem de bronquiectasis, una cosa intermitja, serien uns 200-250.
Des de quan tracteu aquestes malalties, no?, respiratòries al Parc Taulí, també?
A veure, el tema del tractament, és a dir, la certificació no et ve perquè d'un dia per un altre tu acreditis que ets experta minoritària, sinó que s'avalua una trajectòria que, per exemple, en el cas de la fibrosi quística, som un dels centres pioners a Catalunya de tractament de la fibrosi quística, tant en l'infant com en l'adult, i estem parlant de més de 25 anys. Uh-huh. Amb bronquiectasis, doncs també. Amb fibrosi pulmonar, potser és més recent perquè els nous tractaments ens han fet, diguem, desenvolupar l'especialitat en els últims anys. Llavors, a l'hora d'acreditar-te, has d'acreditar una trajectòria, és a dir, uh-huh, tu has d'acreditar que no ets un nouvingut en el tema.
Clar, que ja portes, no?, una trajectòria. Quins altres requisits has de complir també, doncs, per aconseguir aquest certificat?
A part de l'expertesa clínica, has d'acreditar uns circuits assistencials multidisciplinars, és a dir, que tu no has d'anar a buscar un recurs a fora. Si estem parlant, evidentment, de trasplantament pulmonar, és l'únic recurs que cauria fora de l'abast del taulí, però la resta de recursos els som, diguem-ne, autosuficients a l'hora de tractar aquests tipus de malalts. I, a més, has d'acreditar una expertesa també en recerca. És a dir, demostrar, en certa manera, que estàs en les últimes tendències en recerca. És un requisit també que és imprescindible i que hem hagut d'acreditar.
Ara parlarem de quines són les tendències, no?, també en aquest àmbit, però com és l'equip? De quin equip disposeu, no?, per aquesta unitat?
A veure, sempre en els equips de malalties minoritàries no hi ha només un especialista o un grup d'especialistes. És a dir, nosaltres som pneumòlegs, molt bé, però, per exemple, en fibrosi quística, des dels pediàtrics, els pediatres, sí, fins i tot els especialistes en aparell digestiu, perquè són malalties que afecten l'aparell digestiu, els especialistes en nutrició, perquè són pacients que tenen problemes nutricionals, i aquest model, diguem, que es va replicant a totes les malalties minoritàries de les quals, doncs, formem part.
Clar, com ha estat el procediment, no? Heu hagut d'esperar molts anys per aconseguir aquesta acreditació?
A veure, el problema sempre de les acreditacions és el fet de quan apareix la convocatòria. És a dir, nosaltres no podem aspirar a convocatòries que encara no s'han fet. Per tant, ara era l'oportunitat, teníem l'expertesa demostrada des de feia molts anys i ara hi ha hagut la convocatòria per adquirir o per optar amb aquesta certificació.
Què és el que suposarà, també, no?, en el vostre dia a dia, doncs, a tenir aquesta acreditació com a unitat d'expertesa?
Jo crec que té diverses vessants, tot això. En primer lloc, la vessant assistencial. Uh-huh. És a dir, nosaltres acreditem que podem portar pacients o podem tractar pacients de malaltia minoritària que ens puguin provenir d'una altra àrea que no sigui l'àrea de Sabadell. Aquesta és la vessant clínica. La vessant de recerca, per exemple, evidentment és un certificat de qualitat. El disposar d'una acreditació d'una CHUEC és un certificat de qualitat que, per exemple, pot atraure recursos d'estudis de la indústria. Per què? Perquè la indústria el que vol és que quan hi ha un nou fàrmac, aquest fàrmac es pugui aprovar en centres que han acreditat una expertesa. En aquest cas, aquest certificat és el que ens permet optar amb aquest tipus de recurs.
Per tant, serà més fàcil, no?, tenir recursos, entenc.
Entenc que sí. A veure, això és molt recent, estem parlant de tot just fa un mes, però l'esperança és que això, que pugui atraure recursos i que ens permeti... Això és un circuit de retroalimentació, no? És a dir, quants més recursos tens, més creix la teva unitat i més expertesa pots arribar a adquirir. I clínicament, òbviament, també, doncs, et fas un nom que et permet, doncs, tractar malalts d'altres zones.
I que això és molt important, sobretot amb el tema, no?, de les malalties minoritàries, al tenir recursos, no?, per la investigació, per millorar el dia a dia d'aquestes persones.
Sí, però això també hi ha un tema que indirectament recerca i clínica han d'anar lligats. Per què? Perquè si nosaltres tenim un nou fàrmac i tenim un pacient a Sabadell que té una minoritària i pot optar a rebre aquest fàrmac, jo penso que això és un avantatge indiscutible. O sigui, que no és només la recerca, sinó que la recerca té implicacions positives pel pacient.
Perquè ara mateix, com és el dia a dia també d'aquests pacients? Perquè ens fem una idea, no?, com els afecta, no?, en la seva situació, aquestes malalties.
Home, són malalts que la majoria, són pacients que la majoria de les vegades són malalts amb politractaments, o sigui que reben múltiples tractaments. Fàrmacs, no? Per tant, com que reben múltiples tractaments, jo sempre una de les coses que sempre dic és que els fàrmacs tenen efectes beneficiosos, però també tenen potencials efectes secundaris. Això vol dir que tu has de tenir un circuit assistencial, o hem de tenir des del taulí un circuit assistencial que doni resposta en cas de que aquests fàrmacs facin un efecte indesitjat. I hem de tenir circuits d'atenció preferent per a aquest tipus de pacients. O sigui que és un tema que no és trivial.
I a més, com deies, no? Hi ha molta varietat de pacients, des d'adults a infants.
Sí, sí. Una de les avantatges que hem tingut en tot aquest procés d'acreditació és el fet de la continuïtat assistencial entre el pacient pediàtric i el pacient adult. És a dir, nosaltres tenim sistemes de transferència d'aquest tipus de pacient quan tenen el criteri de l'edat adulta. És a dir, els pediatres doncs, diuen, molt bé, tenim aquest tipus de pacients que nosaltres ja no tenim la competència, diguem-ne, administrativa per tractar-los, per tant, han de passar a l'edat adulta. I això s'ha de fer amb un continu assistencial.
No es pot fer acompanyament, i tant.
Exacte. La paraula seria correcta aquesta, l'acompanyament del malalt pediàtric a l'edat adulta.
Ara mateix, com teniu també la investigació, no? La recerca, quines són les noves tendències, no?
Hi ha en cadascuna d'aquestes minoritàries hi ha noves tendències en recerca. Per exemple, si parlem de malaltia pulmonar intersticial, parlaríem de l'aparició d'antifibròtics o combinacions d'antifibròtics. Tradicionalment, parlo de fa 20 anys, la malaltia pulmonar intersticial, o altament dita fibrosi pulmonar idiopàtica, diguem-ne que rebia uns tractaments que després s'han demostrat que no eren els apropiats. Llavors, des de fa uns anys, fem tractaments molt més dirigits, amb això la indústria ha tingut una gran participació, fem tractaments molt més dirigits a el que serien les causes d'aquestes malalties. Si parlem de fibrosi quística, hi ha fàrmacs que modulen la resposta genètica i que han aparegut en els darrers anys, i que abans, fa 20 anys, els malalts amb fibrosi quística podien tenir una esperança de vida entre 25 i 30 anys i acabaven trasplantats la majoria. Tota aquesta esperança de vida ara s'ha incrementat moltíssim. Per tant, són temes que en recerca és importantíssim estar, diguem-ne, a l'avantguarda de la
I
recerca.
I tant, perquè clar, ha canviat i ha millorat moltíssim, no?, en aquest sentit, perquè quines són les causes, no? Ara comentava, suposo que genètiques, però hi ha altres factors també que afecten.
Hi ha factors genètics, hi ha factors ambientals. Si parlem de fibrosi quística, òbviament parlarem de factors genètics. Sí. El que passa que hi ha molta variabilitat. És una malaltia, diguem-ne, única, però amb molta variabilitat genètica. Hi ha afectacions genètiques molt més severes que altres. Si parlem de fibrosis pulmonar o de malaltia pulmonar intersticial, hi entren factors ambientals, hi entren factors genètics, molts dels quals encara estan per descobrir, i per tant també és una malaltia que requereix un abordatge molt multidisciplinar.
Creieu que l'acreditació també servirà d'efecte crida a professionals que ara, doncs, a sanitaris, vulguin venir també doncs, al centre?
Sí, jo crec que en certa manera és una acreditació de qualitat general de l'hospital. I per tant, vaja, si a mi em pregunten, a mi m'agradaria treballar en un centre que té una acreditació de qualitat i que dintre del que és les minoritàries, penseu que de centres de fora de Barcelona acreditats en minoritària respiratòria som l'únic. O sigui, i estem per davant fins i tot d'algun dels centres de Barcelona.
O sigui, això demostra que sou referents.
S'intenta. Almenys és el que hem intentat en els darrers 20-25 anys. Uh-huh.
També volia doncs, demanar-li si en els últims anys, no sé si és a causa d'una millor diagnosi, no?, de totes aquestes malalties o també dels factors, no?, ambientals que han augmentat aquestes malalties minoritàries.
En medicina hi ha una dita de qui busca troba. I jo crec que si incrementem la sospita diagnòstica, incrementarem el diagnòstic. És a dir, abans passaven per ser malalties que només podia diagnosticar el superexpert. Però no oblidem que per arribar al superexpert has de tenir una bona base. I has de tenir una base formada. Si tu tens una base de primària o d'especialitzada que està formada, serà capaç d'arribar amb una sospita diagnòstica. Perquè el superexpert és el que deia abans. No arriben amb l'etiqueta tinc una malaltia minoritària.
Clar.
Això ha de ser un treball des de la base, que és el que s'ha de pretendre, és el que s'ha d'intentar abordar.
Que per això és important, no?, fer un diagnòstic com abans millor, no?, per intentar, doncs, això, que l'impacte d'aquesta malaltia sigui, doncs, a menor.
I jo crec que també una de les funcions que hem de fer nosaltres com a, en teoria, referents, sí, si se'm permet la paraula, és formar aquesta base. És a dir, fer programes formatius en els quals donar a conèixer aquest tipus de malalties minoritàries i saber que, primer, que hi ha un centre que les pot tractar, però que alhora la responsabilitat de la xarxa d'assistència primària és arribar a sospitar-les.
Perquè com us arriben, no? En quin estat d'ànim moltes vegades quan això, quan el procés, l'acompanyament no ha estat l'adequat i potser doncs han esperat massa, no?
Això, probablement les respiratòries, jo diria que són les que menys passa això. Per què? Perquè tenim una sèrie de proves d'imatge, però, per exemple, en tema de neuromusculars, que també hem participat en el tema de les minoritàries en neuromusculars, doncs l'experiència és aquesta, que arriben moltes vegades després d'un peregrinatge per diferents especialistes que ningú ha sospitat que allò podia ser una malaltia minoritària. I una de les situacions més difícils de manegar és quan la malaltia va per davant teu. Per què? Perquè el malalt sent doncs, que es desespera, s'ha sentit desatès, s'ha sentit de dir per què això he hagut d'esperar tots aquests mesos per saber el que em passava. Per tant, incideixo en aquest tema. Bàsica, la xarxa d'assistència primària, d'assistència especialitzada.
Totalment, per clar, reduir almenys aquesta angoixa, no?
Sí,
i posar a remei. Perquè també és important celebrar, no?, una jornada com la d'avui, recordar, no?, doncs, que existeixen aquestes malalties.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Jo crec que hi ha jornades, diguem-ne, dedicades a molts aspectes de la salut i de la no salut, i que crec que aquestes malalties, si les agaféssim en un conjunt, afecten a molta més població del que podríem sospitar. Per tant, jo crec que s'ho mereixen.
Per tant, no són tan minoritàries,
agafades,
no?
Si sumem, no, doncs, clar. O sigui, individualment es poden considerar minoritàries. Si les englobéssim totes, probablement estaríem parlant d'un percentatge de la població molt més alt del que podem pensar.
Per acabar, per als oients que ens escolten o la gent que després ens veurà, no?, a través dels perfils d'Instagram del Parc Taulí i també de Ràdio Sabadell, el matí de Ràdio Sabadell, quins consells ens oferirà, no?, per això, per intentar també, doncs, per la resta de població, no?, millorar el nostre estat de salut, la nostra capacitat respiratòria?
A nivell genèric, jo crec que tothom sap el que ha de fer, altra cosa és que ho vulgui fer. Hàbits de vida saludables, no consumir ni tabac ni substàncies tòxiques, fer un exercici moderat, fer una dieta equilibrada, jo crec que són les bases de tota la salut, ja no sols respiratòria, sinó de tota la salut, i que ja tenim prou feina amb les malalties, diguem-ne, sí, que no estan lligades a mals hàbits de vida, com per a sobre tenir que tractar malalties que podrien considerar evitables.
Doncs moltíssimes gràcies per passar per l'estudi de Ràdio Sabadell en aquest dia, a recordar doncs la importància de la feina que es fa també en aquest àmbit al Parc Taulí. Que vagi molt bé. Molt bon
Moltes
dia.
Gràcies a vosaltres.